Sí. Obre-hi la gàbia al tigre, que s'incorpori sí. al Jaume, sí. que el tenim allà a la banqueta esperant i té ganes de menjar-se la gespa, de menjar-se el micròfon. Mentre va arribant el tigre, escoltem sí. què ha dit Mariano Dayan, que és el director del diari Olé, al Larguero, precisament sobre Messi i el seu rendiment al primer partit.
Obviamente la gente está muy ilusionada. Claramente nadie esperaba este desempeño de Messi, digamos, no porque no creyera en él, sino porque, bueno, de hecho es su primer hat-trick en un Mundial, no era habitual.
Un Mariano Dayan que va a defensar España, tot i l'empat a la primera jornada.
La lógica indica que va a ser España o va a ser Uruguay. Me preguntás a mí, yo prefiero Uruguay. Para mí España es tope de gama, teniendo jugadores como Valverde, jugadores de alta calidad, no es lo mismo que España.
Clar, perquè depèn de com acabin al seu grup, hi pot haver un creuament d'Espanya contra Argentina o Uruguai-Argentina en funció de com acaben uns i altres a la classificació. Tigre, què anaves dient que sí a lo que deia el Boyan?
Que és igual que el Messi. Jo no em preocuparia res. La vas cagar, Presi. 3 anys hem perdut el Messi i encara ha demostrat que pot jugar un any o dos, un any més. Perquè el que va fer l'altre dia és per aixecar-se i fer això, encara que no pugui. Firmes, entesos? Perquè el que va fer el Messi l'altre dia jugant, com donava les pilotes, com desmarcava, com anava al lloc sempre que tenia que anar. No corria mai quan no tenia de córrer. I la gardela que li va cardar amb el gol aquell que van anul·lar, vaig disfrutar com una vedella. Vaig dir, Ani, a les 6 del dematí, ja vinc!
Ai, no, pobra Anita, pobra
Anita. És la veritat, és soc Messi a morir. I quan tu em dius que el Messi i el Julián es tocarien, és perquè el Messi fa el joc.
Fa el que vol.
Vaja, el meu sí. punt de vista, que el Julián fa.
Sí, sí.
Julián al Barça marcaria molts més gols dels que fa l'Atlético, això sí.
Bueno, registres de Julián, els clubs que ha jugat no són tan...
Doncs el que necessita el Barça és un davanter que faci gols.
Sí, exacte.
L'alemany.
A veure, tu tens...
El... Sí, l'alemany. Sí, l'anglès.
Harry Kane.
L'anglès que juga a Alemanya.
Jo, Pedro, té molt gol. Sí. Té molt gol. El Julián necessita mobilitat. És un jugador que te dona moltes opcions.
Clar, però és que precisament això crec que és... Bueno, crec no. Ja això és el que busca Flick. Davanters que t'ofereixin moltes possibilitats. Una mica el que està fent el Paris Saint-Germain amb Luis Enrique, que no tens massa clar on juga cada un davant perquè es van intercanviant posicions permanentment.
Que me quieren sí. copiar, dice.
Sí. Bueno, sí, Gordon pot jugar en punta i ha jugat en punta. Lamine és banda esquerra, pot jugar de mitja punta, evidentment. Rafinha te pot jugar a la dreta a dalt, sí. I necessites jugadors... has de doblar posició perquè jugues 3 competicions.
Anem cap a... Digues.
Una pregunta. El Paris Saint-Germain, tu que ho saps, n'hi ha un que no sé com es diu. És que jo amb els noms vaig fotut.
Tranquil, jo t'interpreto, Jaume.
Amb els noms, aquell que no volen, que no vol renovar, qui és?
Barcolà.
Pues els indinyava el Sardineta i torna al Bancolà. S'ha acabat el broqui.
Jaume, t'he dit una cosa. Si tu aconsegueixes un intercanvi entre Ferran Torres i Barcolà a pèl,
o no ho sé,
fem una estàtua a la plaça Sant Jaume.
Mira, jo te digo, Jaume.
Que de fet, el que diu el... Perdona,
No, tranquilo.
Ara que era Luis Enrique o Simeone.
Córtame, no te preocupes.
Luis Enrique.
Sí, gracias.
No, és que s'assemblen una mica. Puede ser que sí. Asturià, però s'assemblen una mica.
Muchas gracias.
Sí, muchas gracias.
No, deia que l'informe que tenia el Barça sobre alguns davanters i tal, i els esforços aquests al rendiment llarg, on sortia Gordon, juntament amb Rafinha, el podi el completava Barcolà. O sigui, el podi eren Gordon, Rafinha, Barcolà, que em va sorprendre que, diguem-ne, aquest jugador, Barcolà, sigui capaç de fer tants esforços a alta intensitat.
Sí, és el que és la resistència de velocitat. Jaume sap molt més millor que jo, perquè he entrenat els jugadors, hi ha jugadors que són ràpids, espai curt, i no en llarg, i Barcolà és d'aquestos que és molt ràpid i, a més, té aquesta resistència d'aguantar per dir 35 per hora, que és màxim en futbol, durant 70 metres. Hi ha jugadors que no, i són ràpids. Però ell té això, ja hem vist gol, que va fer com va entrar des de darrere o per l'esquerra.
Per tant, el Jaume no té mal ull.
No té mal ull.
A Barcolà no li falla, ni el d'aquí, ni el d'aquí, ni el de darrere, tigre.
Que va sortir a la televisió, que va sortir després, que va fer els gols.
Sí,
va fotre un desmarque de rotura que, escolta, això, una velocitat amb una vista.
i personalitat.
Llavors, el Julián és un gran jugador, però nosaltres, a l'Atleti de Madrid, us torno a repetir, ens han pres pel cony de la Bernarda. Entesos? Més de dir, cala Quica, cala Quica. No dic, perdoneu, cala Quica.
Qui era la Bernarda? Existia o
no? No, cala Quica, cala Quica.
I cala Quica existia, això?
No, sí. Quan la meva època de 15 anys. Bueno, para, deixem-ho estar, aquestes coses.
Això s'està tronxant de riure.
Escolta, em pren d'allà. Però, escolta...
Cala Quica.
Ara m'has despistat del que vull.
T'ha vingut la Quica al cap. Va, aprofita per una pugna.
Que no, que decía que si queréis a Barcola son 50 millones. Y si queréis meter a Ferran en la operación, son 75 millones. Es lo único que te quiero decir. O eso, o me invitas a Can Lampazas.
Ah, mira.
En este caso...
Molts fitxatges estan que en restaurants.
Mucho pulpo pol, mucha tontería. El pulpo que de verdad importa está en Can Lampazas.
Buenísimo.
El restaurante de cocina gallega en Barcelona de referencia. Es una pasada. Menú ejecutivo por 27,5 euros. Está en calle Buenos Aires 2 y en canlampazasbuenosaires.com.
Jaime.
Chatanuga, Santi Ovalle, què tal? Bon dia.
Què tal? Sí que bon dia.
Avui Espanya torna a entrenar. Hi ha un diagnòstic clar del que va passar contra Cap Verd?
Sí, prou clar. Va faltar profunditat i joc de banda. Això s'arregla fàcil amb Lamine Yamal i amb el temps que pugui jugar també Nico Williams. I hi ha jugadors que no van jugar d'inici, però que prendran protagonisme. Un d'ells és Dani Olmo. Dani Olmo considera que va aprofitar l'oportunitat, va ser del més destacat al primer partit, arriba amb espurna, a la selecció se sent especialment còmode i pel que ens expliquen és el principal soci de Lamine Yamal sobre el camp. És un dels que millor s'entén amb el 10 del Barça i això ho reconeix el propi Lamine. Per tant, és un dels candidats principals a entrar a l'equip contra Saudi. Seria en detriment de Gavi, que ha estat un dels assenyalats del partit contra Cap Verd. Però Gavi reivindica que ell no és extrem i que el van posar allà i va fer just el que li va demanar Luis de la Fuente. De la Fuente li va demanar dues coses. Una, llançar la pressió com el que més, i dos, venir cap al mig del camp per obrir la banda per Cucurella. El Ferran Martínez, a Mundo Deportivo, explica que segons les mètriques de FIFA és el futbolista que més vegades va iniciar la pressió de l'equip, fins a 8 vegades, i Cucurella va ser el que més va esprintar, el que vol dir que tenia tota la banda per córrer. Expliquen fonts properes a Gavi que ell se sent més còmode al doble pivot, no és cap secret, però que de la Fuente li va encomanar aquesta feina i ell la va complir i així li va reconèixer el tècnic. Avui Espanya aprovarà les novetats que vol introduir a l'11, fa la sessió a porta tancada, ho ha canviat de la Fuente, però ja et dic, els canvis a l'11 que s'intueixen són aquests. Lamine per Ferran i Olmo per Gavi, que els dos jugadors del Barça, home per home, culer per culer, entraran al terreny de joc el proper dia.
Ahir va ser dia lliure, Santi. Hi ha molta cosa a fer a Chattanooga o no?
Alguna cosa hi ha. Això és Chattanooga Chuchu, la cançó de referència d'aquesta ciutat. Yeah. He buscat a ChatGPT 10 coses que fer a Chattanooga i la veritat és que només me'n surten 7. Però va ser dia lliure pels internacionals d'Espanya, que va començar amb sessió matinal de tractament per alguns blaugranes. Lamine, Eric García i Ferran Torres. A partir d'aquí, cadascú per la seva banda. Lamine Yamal va anar a Nashville amb la seva família i amics. És una ciutat que està a 2 hores de Chattanooga. Van a comprar i a fer una mica d'esbarjo. Rodri, Eric, Olmo o Pedri, per exemple, van quedar-se a Chattanooga passejant i gaudint dels amics. Els va veure per alguna cafeteria al voltant de l'hotel. Gavi i Nico van dinar prop del riu Tennessee. D'altres van anar a jugar al golf. Cucurella, Grimaldo i Baena. Borja Iglesias va triar la piscina de l'hotel de la seva parella i també va jugar als jocs recreatius que hi ha al costat de on es queda la selecció espanyola. Al matí va ser dels pocs que va sortir a atendre els fans a la porta de l'hotel. I em va sorprendre especialment Jeremy Pino, que va aprofitar la tarda lliure per sortir amb un membre del cos tècnic a 33 graus al sol per córrer per la ciutat. Va ser un dia lliure ben aprofitat, la majoria van arribar a l'hotel prop de l'hora límit, a les 9 de la nit. L'últim, no ho endevinareu mai, va ser Lamine Yamal a les 9 menys 7 minuts, just a temps, a la taula i al llit, el primer crit.
És la primera expressió que va aprendre en català Erika Vidal. M'ho va explicar ell mateix perquè tenia un vell català que li ensenyava frases i aquesta va ser la primera que va aprendre. A la taula i al llit, el primer crit.
El primer crit, sí senyor. És molt bona aquesta. Molt
és interessant el que ha explicat el Santi sobre Gavi. que clar, al final no brilla, però fa el que l'entrenador li demana.
Evidentment. Únic que si... A veure, a mi primer el que em va sorprendre és que segon partit amistós abans del Mundial tu fas debutar 8 jugadors. Això em va sorprendre moltíssim. Jo penso que la selecció ja hauria d'estar feta en mes de gener. I després anant fent tàcticament, treballant en equip, Jaume està aquí com a entrenador, no? Dos partits abans s'introduïu 8 jugadors nous. Després,
referent... 8 jugadors nous?
Sí, sí, 8 debutants.
Debutants dos en un Mundial?
No, dos partits abans de Mundial.
No, perquè era un partit de pacotilla.
Però com no t'estic entenent?
Dos partits abans, amistosos, que juga a Espanya.
Jugamos dos amistosos.
Ha fet debutar 8 jugadors.
Jugaron los sparring.
Va, no al primer partit del Mundial, sinó els dos amistosos d'abans del Mundial, que va fer debutar massa jugadors.
8 jugadors, això no entenc. Però bueno, això te treu temps i minuts de donar altres, de preparar equip, però bueno, és la seva planificació. Si contra Cap Verd hauríem de donar importància a la primera pressió a dalt i sacrificar Gavi de no jugar al seu lloc, no és perquè ha passat ara això, però sí que és un error. És a dir, tu, un jugador de selecció espanyola, qualsevol jugador de la selecció espanyola, has de posar al seu lloc i que l'atac sigui prioritat, creativitat, i contra Cap Verd. Altra cosa és que jugues contra Anglaterra, Alemanya, vols utilitzar Gavi. I Gavi s'ha sacrificat en aquest aspecte, més a més un Cap Verd a 11 jugadors darrere, i era impossible que jugués.
Hi havia moments, Tigre, suposo que vas veure el partit, on hi havia una línia de 6 a la frontal de l'àrea i una altra de 4 en paral·lel, amb molt poca distància entre línies.
A més, el Espanya no té 9, i si tenim 9, vale, pues per què no els jugadors, els centrals d'ell, jugaven molt sueltos.
O sigui, un Borja Iglesias de la vida.
Pot tenir el 9 allà perquè el molesti. I llavors sí que si molesta el 9, els dos centrals estan pendents del 9, llavors és quan poden entrar. Però per ara, com es diu, per interior i per exterior, jo deia. Quan hi ha un forat, entreu.
Exacte, claro. I quan hi havia un forat, què feien? Entraven.
Cap a entrar, cap a dins.
És que ara estava pensant, Jaume, en aquesta crònica de l'Ovalle. Aquesta crònica de l'Ovalle, el titular de la crònica és: a la selecció espanyola ja han trobat què va fallar contra Cap Verd. Falta profunditat i no hi ha joc per la banda. És a dir, Lamine. Escolti'm...
No cal estudiar molts anys de futbolista.
Jo amb 3 gin tònic hi puc arribar, eh? És a dir, no hauria de ser, perdona.
La gràcia és que jo llego con 2.
No hauria de ser el diagnòstic una mica més...
A mi con 2 me gusta.
Profund, més elaborat. Escolti, sí, és que va faltar profunditat i joc de banda. Per tant, léase, allò com diuen, léase la menys. Bueno, ja sí.
Sí, és
el millor anàlisi el va fer ja Mariano Rajoy, també se dedica...
Bueno, doncs llavors que l'incorporin.
Però la profunditat...
L'ajudant de la Fuente, Mariano Rajoy.
Però si 30 tios veuen el partit 3 cops... Escolta, ens falta la min... Però hi haurà més coses. Has comentat unes coses d'amplitud, no sé. No,
defendien d'una forma molt rara, parecía un andén de metro.
¡Viva el vino!
aquest partit se podria jugar tranquil·lament amb 3 centrals. Quan tu jugues contra un equip inferior, tens 80% de possessió de pilota, el Jaume sap bandes ben obertes i desdoblaments, poca conducció, velocitat de circulació ràpida, pocs tocs, i això Gavi sí que ha fet bé, alliberar la banda que entra Cucurella, que era més perillós de tots, i ha fet més assistències. Però molt intercanvi de posicions.
¿Quién fue el mejor?
No, mejor que
el mejor, el mejor de España, ¿quién fue?
Que ha assistit més
el nuevo fichaje, el nuevo fichaje del fichaje, hoy hemos anunciado otro también.
Conate, ara conectarem amb Héctor González para que ens expliqui l'última hora del fitxatge del Madrid, que cada dia en presenta un.
¿Qué selecciones juegan hoy? A ver, Mundial partidos, vamos a ver, juega Chequia. ¿Hay algún checo bueno?
Chic,
fíchamelo, anunciémoslo hoy. ¿Algún suizo?
Que juga a Sevilla, el Vargas és bon jugador, bon extrem.
Que no traigan. Sí. Venga, un bosnio. Feco, ese que es un delantero muy bueno que hay.
Bueno, Laibegovic es un chaval joven, pero Mujaremovic
también
es
lo ficharemos.
Zurdo.
Pero no le fases la feina a Florentino Pérez, Bojan Krkić.
Quiero anunciar un jugador de antes de cada partido. Un jugador antes de cada partido, y eso es lo que hay que hacer. Sí. Por ejemplo, a las 3 de la madrugada, México. A las 2 anunciaremos a...
Gutiérrez.
Que és un jugador molt bueno que hi ha.
22 anys, joven.
Ai, va, fem pausa al Que t'hi jugues i obrint la segona hora parlem precisament d'això, del fitxatge que ha anunciat el Madrid. Ja el sabíem, però ja és oficial. Konaté. Ara ens explicarà l'Héctor González en què treballen, perquè surten també informacions que vol a Enzo Fernández del Madrid, vol reforçar encara més el mig del camp. I sobre la notícia que va donar el Nil Solà ahir a la tarda, i és que el Barça avança en la negociació per recuperar Jan Virgili del Mallorca i cedir-lo al Betis. Jan Virgili tornaria al Barça del Mallorca, però per marxar cedit al Betis. Héctor González, Madrid, muy buenas.
¿Qué tal? Sí, qué buen día, ¿cómo estáis?
¿Te pensabas tú que con el foco puesto en el Mundial podrías descansar y vas haciendo horas extras porque el Madrid cada día anuncia un fichaje nuevo?
Sí, no recuerdo yo un junio en el que el Madrid hubiera avanzado tanto en fichajes como el de esta temporada. Es lo que tiene primero convocar unas elecciones y obligarte a cerrar fichajes y realizar promesas, y luego también la incorporación de un entrenador que ha hecho muchas peticiones como Mourinho. El último en hacerse oficial esta misma mañana, Konaté, el central francés que terminaba contrato con el Liverpool, que había pretendido el Madrid ya desde hace años. Es verdad que el tema se había enfriado el verano pasado cuando parecía que Konaté iba a renovar por el Liverpool. Al final el equipo red decidió no prolongarle el contrato y Konaté llega libre al Madrid y firma en principio por 4 temporadas hasta el 2030.
4 temporades, Konaté ja és oficial, nou jugador del Real Madrid, el dia també on s'està tancant, o s'ha tancat ja, el traspàs de Víctor Muñoz al Liverpool. Héctor.
Sí, se lo ha arrebatado el Liverpool al Newcastle por el mismo precio, el de su cláusula, 40 millones de euros. Esos 40 millones se reparten entre Osasuna y el Real Madrid. Y el Madrid se guarda la misma opción que tenía con el Newcastle, si hubiera sido el Newcastle, que es una opción de recompra a final de la primera temporada, es decir, el verano que viene. Si el Madrid quiere repescar a Víctor Muñoz, tendría una opción preferencial, en este caso ya con el Liverpool, pero sí que seguiría teniendo todavía ese derecho de tanteo sobre el jugador del Liverpool. Ya a las órdenes de Iraola.
Y los 40 millones se reparten a partes iguales, ¿eh? Entre Osasuna y Real Madrid, 20 para cada uno.
Eso es, eso es.
Un abrazo, Héctor, que vaya bien.
Un abrazo, hasta luego.
Konaté arriba al Madrid después de acabar el seu contracte amb el Liverpool. Té 27 anys, sembla més gran.
Yo tengo una anécdota de Konaté.
Ah, explícala, va.
En aquella época, cuando trabajaba al Barça, pues no parlaven de Konaté, y le vaig anar a veure a partit Werder Bremen-Leipzig. Él jugaba en Leipzig. Espectacular, ràpid, però era culpable de físic, joc aeri, però va guanyar 2-1, si no recordo malament, el Werder. Era un ambientazo i va ser culpable de 2 gols.
Dels 2 gols?
Dels 2 gols, sí. Després le vaig anar a veure, no me recordo quin partit, me recordo d'aquest Werder Bremen-Leipzig perquè era espectacular, després era un altre partit i ha passat lo mateix. Després, quan havia una època que se parlava de Van Dijk, de Liverpool per al Barça, jo vaig anar a veure, d'analitzar en un partit contra Manchester United Van Dijk i jugava la parella com amb Konaté. Lo mateix. És un jugador, i en totes tres anàlisis que he fet, he posat negatiu per aquest motiu.
Perquè es despiste i sempre comete errades.
Sí, tengo cuidado que te saco un comunicado ahora.
Comete errades. I això és veritat. A més a més, està analitzat. Incluso te diré que vaig descartar Van Dijk.
Ah, sí?
Sí, sí. Jo sempre el considerava ell com un central que s'imposa, un central que un físic espectacular, però en un contra un és vulnerable. I en espais oberts, és a dir, un jugador ràpid...
Sí, però no, però li costa
moure's. Quan arranca,
sí,
però...
Sí, quan arranca, exacte. Però, sí. Quan el vaig veure en directe a Montilivi em va quedar claríssim. És un tio, sí, ràpid en carrera, sí. Però el repris aquell és lent.
I en un control a l'àrea, a prop d'àrees,
i Konaté, vulnerable. I Konaté, pel que tu dius, i per l'informe que vas fer en el seu dia, és, diguem-ne, acadèmicament perfecte, no? Físicament alt, va bé el joc aeri, però ràpid. Sempre comet alguna errada al partit.
Sí, tàcticament, en fase defensiva, fa errors importants, el que ha fet en el Liverpool. Si pots veure gols de Liverpool els últims anys de Konaté, veuràs que està implicat en molts.
Per tant, no et preocupa que l'hagi fitxat
el
Madrid?
No, ni ell, ni Dumfries...
Tampoc Dumfries.
Ni Cucurella.
Perquè tampoc. Dumfries també l'has debut seguir.
Dumfries és molt bon jugador, però és ideal Inter per ell. Inter, com juga Inter? A contra. Arroplegat darrere, amb tres centrals, dos carrileros, que ha elevat de meravella, i davant d'aquest espai obert, té aquesta potència, velocitat, i s'incorpora. Però tot el que s'ha arribat a associar-se a l'espai reduït, intentar de desbordar, demostrar aquella qualitat associativa, Dumfries no té això. I això tindrà en Madrid.
I has dit que Cucurella tampoc?
No, a mi Cucurella...
Avui parla Cucurella amb la selecció espanyola, el dia que tornen a entrenar, hi ha roda de premsa, òbviament, com sempre, i el que sortirà a parlar és Marc Cucurella.
És bon jugador. Del Twitter.
És molt bo, és molt bon jugador, però és un jugador que defensivament és superpotent, però t'arriba fins a... Tu analitzes un partit de Cucurella, de 20 pilotes que tenia, 15, ha tornat darrere. O a mig camp, defensivament. És ràpid, és passional de futbol, és intens... Lamine va tenir molts problemes amb ell perquè és pesat defensant, però el que és l'atac, el que Madrid necessita de que un lateral esquerre aporta aquesta qualitat de en un contra un assistir, estar dalt com un extrem, jo no crec que és el que li falta.
És un lateral pel adequat pel Barça. Perquè si t'hi fitxes amb el Barça, nosaltres juguem moltes vegades amb dos defenses, o amb un i mig, quan ataquem. Sí. Llavors, els laterals pugen. El Cucurulla, el Cucurella...
Cucurulla! A partir d'ara el rebatejem i direm així. Cucurulla. No, m'agrada més Cucurulla.
El baranda aquest és un que ataca, tira la corna i la remata. Aquest ens hagués anat de favor. Que jo vaig dir-ho fa 3 setmanes, baranda, i tu treus-m'ho, perquè no en traieu mai Remi. Ho vaig dir aquí, jo el hagués fitxat, perquè el Barça, ara, 50 o 60 milions, el que passa que amb el Madrid, ojo amb el parche, amb tot el que estan fitxant, i tot això, més la televisió d'ells, tenim pela, eh?
I entre Nuno Mendes, que pot valdre 50-60 milions, de PSG, i Cucurella, que val 50-60
milions. Tu creus que Nuno Mendes només val 50 milions?
I jo crec que se pot negociar aquesta xifra.
Ah, sí?
Són números de laterals. Són números de laterals. Tots els seus números te poden demanar, però quan s'entra en una negociació, el jugador demostra que vol marxar, normalment acaben aquestes xifres. Si repasses una
mica... el dinar familiar no pots treure allà, que per 50 milions es podria fitxar en un Mendes del Paris Saint-Germain?
No, Merdes... No vull que...
T'ha sortit Merdes. T'ha sortit Nuno Merdes.
Aquí surten nous jugadors.
Avui parlem... Avui estem parlant el verdader futbol. Què, conya?
Mira, sí que quan Nuno Mendes tenia...
És un bon toc, Saissó.
Quan Nuno Mendes tenia 15 anys, algo així, que jugava a Sporting de Lisboa, jo l'he anat a veure a Sporting B, no sé quan era aquí, no me'n recordo, això fa molts anys darrere, m'ha impressionat.
Sí? Sempre has parlat molt bé d'ell.
I fitxar, no hem pogut fitxar, tinc molt bona relació jo amb seu agent, i al moment, quan ha renovat allà, ha fet bé, també de renovar, quedar-se, de no marxar tan jove de Portugal... Després ha apareixut PSG.
I lo de Jean Virgili, va explicar el Nil Solai que el Barça negocia recuperar-lo per 7 milions d'euros, crec que és, els diners que haurà de pagar, i cedir-lo al Betis, Jean Virgili.
El Jean, per sorpresa, ha jugat molt bé aquest any en Mallorca, ha demostrat una qualitat futbolística i personalitat. La seva personalitat l'ha demostrat abans d'anar a Mallorca, és a dir, la van dir, tu te quedes aquí, jugues a Barça bé, perquè total, era un any que ha vingut a Barça des de Tarragona. El xaval va dir, no, jo aquí no jugaré, no ho veig, tinc oferta primera i me vaig, i m'arresgo, no? Que jugadors de Barça joves les costa això. I ara, recuperar un jugador que ha fet un bon any, que és jove, que en Barça, si torna ara, no jugaria. I llavors és molt bona opció, Betis, que juga a futbol, amb Pellegrini, que jugarà, i i que pot créixer com a futbolista.
T'agrada? Perquè tu del Mallorca segur que has vist molts partits perquè de primera et xupes tots.
Ho vaig dir quan el vaig veure dos partits i ho vaig dir aquí. Ho vaig dir aquí, això.
També vols que tu recuperi la Baranda?
Sí, home, que m'ho recomano, però que passa el Baranda sempre diu tonteries. Escolta'm, una altra tonteria que et diré, espera, quina era? Ah, sí, de que perdem el Lewandowski.
Sí.
Ojo al loro! I volem perdre el Rafinha. Ojo al loro!
No, no es vol perdre el Rafinha.
Eh? Perquè nosaltres això ens trobarà molt a faltar.
Estem a deixar de menys de mi.
Trobarem a faltar la imitació de Lewandowski.
No,
és un dia, trobarem a faltar l'home que et fotia els gols.
Són molts gols que no vam marcar l'any que viene. Jo estaré en casa.
Però on te vas? A Estados Unidos, a Chicago?
Al sofà. Al sofà. No sé dónde yo dónde esté, marcar muchos goles posible y hacer dar guerra.
Bojan Kirkić, gràcies per estar, gràcies. Que te jugues.
Escolta, quan necessiti sapiguer alguna cosa d'un jugador, trucaré per telèfon, com feia sempre.
Jo m'agrada parlar amb futbol.
Vinga, una abraçada.
Quina és la manera més estranya que has tingut de fitxar algun jugador?
Mira, jo de fitxar jugadors ho feia de seguida manera. Jo els anava a veure. Jo veia molts jugadors. Però llavors parlava amb representants. Però sempre tenia representants a cada puesto que eren de confiança meva. I llavors em deien sí o no, perquè hi ha molts que diuen sí, però tenien comissió. Un dia em va tocar un de Sevilla i diu, mister, soy, no sé si era Gonzalo o González o no sé què, de Sevilla, em diu, soy representante de Sevilla y tal. Digo, coño, aquí se vive bien, ya he venido por aquí abajo yo. Escucha, digo, tengo unos jugadores que vamos a fiplar, te los puedo traer y tal. Dice, y vamos a ganar los dos. Digo, ¿qué dices? Yo te juro por la nena que tengo. Digo, ¿qué me repites? No, hombre, esto que vamos a ganar los dos. Digo, mira, yo estoy trabajando en Cava y el fútbol lo tengo de distracción. Y encima gano mucha pasta. O sea, que no me toques los cojones, ¿eh? Y no me vuelvas a decir eso. Y si quieres llamarme por teléfono, no me vuelvas a insinuar. Això t'ho prometo per la nena que tinc.
Que t'havia ofert que cobraries comissió pel jugador.
No, era fàcil. Tu fitxes i no hi ha problema. I no, home, jo anava a veure els jugadors, estava amb ells, anava a casa d'ells, he anat a les 12 de la nit a casa d'un quan el barri aquell d'allà, que de les cases brates, a buscar el Galeote, i quan portava pasta aquí per donar-li, perquè me la va dir el que portava, el que pagava allà, a l'equip que estava. I allà em vam fotre, hi havia la seva àvia, en una casa d'aquelles de pagès, que era cases petites, allà amb un foc que tenien, amb un braser allà, i jo amb ell esperant la Galeote, i quan vam arribar, bueno, te vam fitxar, tal, te vam adreço, i salta l'àvia i diu, madre mía, con esto en mi época comprábamos un cortijo. T'ho juro, perquè m'ha passat a mi amb el Galeote. Manolo, Galeote, dices verdad si no estàs oyendo. M'entens, antigui, que me'ls hem dut a dinar, me'ls hem dit a sopar, i escolta, i els jugadors que jo he fitxat, estava segur que me'ls tenia que fitxar. I amb el Ramon Planes, tu pregunta-li quantes vegades parlàvem de futbol. Cada setmana parlàvem dues o tres vegades de futbol. I parlàvem de futbol, i el dissabte a la nit, quan ell me'n venia a veure el diumenge, ens trucàvem i, escolta, t'has equivocat amb això, t'has equivocat, perquè tothom no ho fa sempre bé. I li feia cas, perquè sabia de què anava. I dels jugadors, escolta, parlàvem sempre. Escolta, el de l'Almeria, tal, m'entens? Tenia un representant a Almeria que era un tio molt important, i collons, i em venia a buscar allà, quan arribava jo, em venia a buscar a l'hotel i em portava a la tarda, em portava a veure un partit allà de segona B. I així es fitxava, no es pot estar sentat a casa.
S'ha de moure.
La meva dona, amb 39 anys, no va fer unes vacacions.
Pobreta.
Perquè em sap greu, i t'ho prometo, perquè quan jo podia fer les vacacions, estava d'estaix. I he arribat a un lloc i m'han dit, he arribat a un lloc i dic, costa que ens porten d'estaig amb un altre equip, Y arribo ya, y cuando entro digo, el mister, a usted lo conozco. ¿Usted no ha venido por aquí? Yo, pues, ¿qué va? Y viene hasta el otro día, el año pasado, con un otro equipo que encara no había pagado.
Sí, yo,
pero, tío, yo, oh, vaya, si los he viscut totes.
Es que els equips anaven d'estatge i no pagaven als hotels, eh? Tele. Tigre, que estàs en forma. Una abraçada. Gràcies.
Un salut a, saluts a tots, però, escolta, tot això que està fent el Madrid és que ens té una por de nas. I ara amb aquest, amb el mentider aquest que ha arribat, que és un mentider i un covard...
Tu què eres?
Re!
Nada de nada.
Re!
¿Por qué nada?
Re no passarà.
¿Por qué? Yo soy el mejor entrenador.
¡Flip! Vamos por allí. Y ojo con los ojos y ojo con las narices. Que este por la espalda te los trinca, ¿eh?
Vinga.
Te aviso.
Ha quedat un bon meme, eh? Si esteu veient, a part d'escoltar el que t'hi jugues... Te ara, los trinca.
A la parema.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.